Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga. Get up, up on the dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine. Making me feel like the beat in the bassline. Or in my blood, both hands upon a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music.
7 minuts que passen de les 5, seguim avançant en aquesta tarda de dimecres 29 de novembre i ja està amb nosaltres en David Martínez. Ell és periodista i autor del web i Twitter Històries de Barcelona, on David parla de les curiositats de l'arquitectura i també de la història de la ciutat com tal. Què tal, David?
Bona tarda.
Bona tarda.
Ser aquí.
Com estàs?
Encantat.
Com et trobes? Que dius, ostres, que arribo una mica refredat.
Vaig una mica refredat, ja comença la temporada d'hivern, ara ja fins al març ja vindrem aquesta veu.
No, home, no, a veure si et recuperes el més aviat possible. Però també és temps de refredats, això sí que
sí,
no us ho podem treure a sobres.
No puc escapar, no.
Per cert, avui ens portes un titular bastant cridaner, eh? Per començar.
T'ha agradat?
Home, sí, m'ha cridat molt l'atenció. O sigui, el botellot que va acabar amb el bombardeig de Barcelona.
T'he fet un clickbait radiofònic.
Mira, ens anava a dir, nostres companyes de xarxes ens han comentat. Digues, aquí hi ha un clickbait com una casa.
Sí, una mica sí.
Ah, vale, però, o sigui que ja,
però, sí, vaja. Però vaja.
Però explica'ns, posa'n en context. Clar, què significa?
Parlats, any 1842, novembre de 1842, és a dir, sí, ara, en aquesta època, però al segle passat, fa dos.
Sí.
Diguéssim, hem d'imaginar-nos Barcelona, una ciutat que encara viu amb les muralles.
Sí.
Aleshores, era típic que fora de les portes de la muralla, com sí, el portal de l'Àngel, hi havia una de les portes de la muralla, doncs era típic que allà fora hi haguessin unes paradetes de venda de vi. Per què? Perquè el vi, dintre la ciutat, havia de pagar impostos.
Mm.
Si el venies a la porta, ja no, era
ja
més barat.
Pagues.
Llavors, molts treballadors, quan acabaven la jornada, sortien allà a beure.
Mm-hmm.
D'aquí, diguéssim, que el... Això del botellot.
Era
el botellot de l'època.
De l'època, sí, computa.
No seria un botellot en si, però vaja.
Sí.
Bé, doncs aquesta és la situació, i aleshores a partir d'aquí es va desencadenar una bullanga. Que, tu em preguntes, què és una bullanga?
Ja m'has vist la cara, que estava
sí,
com, què és una bullanga?
Bé, doncs la bullanga és una revolta. El segle XIX, especialment entre els anys 1836 i 1843, van haver-hi moltes d'aquestes revoltes. Per què? Hem d'imaginar una ciutat doncs, amb molt malestar, perquè la gent doncs, passava molta gana, vivien tots allà apretats dintre les muralles, no hi havia espai. Hem d'imaginar-nos moltes guerres, és un segle amb moltes guerres civils, guerres carlistes, carlines, i hem d'imaginar també doncs que hi havia el tema de que hi havia les quintes, és a dir, que a qualsevol moment podien agafar la gent jove, els nanos, i portar-los a la
llet. A files, no? Clar.
Llavors això creava molt malestar. En aquest cas concret, el del 1842, hi havia també, diguéssim, que la burgesia industrial estava enfadada amb les polítiques de Madrid. Perquè Madrid el que feia era que no posava impostos als productes, la matèria prima que venia de fora, que venia sobretot, aquí es feia molt tèxtil. Llavors, Madrid no volia carregar impostos a aquestes importacions. Clar, això perjudicava, aquí hi havia molta indústria tèxtil, llavors, clar, això els perjudicava. Llavors, diguéssim que tenim els industrials enfadats i també la gent del carrer, doncs, bastant...
Hi havia com un rum-rum, aquest
correcte,
caldo, no?, que estava allà a punt d'esclatar.
I això va derivar en moltes revoltes en aquest període. Llavors, concretament, en aquesta del 1842, el que va passar és que un dia uns obrers van sortir, com sempre, a beure vi fora de la muralla, i quan tancaven les portes de la muralla, doncs van voler... Clar, tancaven les portes i llavors hi havien d'entrar. Llavors van voler entrar unes gerres de vi que havien agafat a fora, sense pagar. Clar, llavors els demanaven, els soldats que estaven a la muralla, i demanen... Clar,
bueno, i si entres, no? Has de pagar.
Has de pagar. I clar, ells no volien pagar, van començar amb la broma de que no pago no sé què, els hi van començar a tirar pedres als soldats, els soldats llavors van treure la baioneta, i allí es va... Aquí, i aquesta va ser l'espurna que va fer esclatar la revolta. A partir d'aquí, tota la revolta es va començar a córrer amb boca a orella per tota la ciutat el que havia passat, es va començar a sortir la gent als carrers, i això va ser el que va començar, diguéssim, aquesta revolta als carrers.
De Barcelona, estem parlant de 1842.
Sí, estem parlant tot. Imaginem-nos Barcelona, ciutat emmurallada, dintre de Ciutat Vella. Llavors, a partir d'aquí, hi ha unes detencions, l'exèrcit fa unes carreres al carrer, diguéssim que tot es va complicant.
Quant dura aquesta revolta?
Això durarà pràcticament un mes. Llavors, hi ha un moment en què l'exèrcit, diguéssim, que carrega, surt a carregar, però, clar, els revolucionaris havien posat barricades. Hem d'imaginar-nos, clar, Ciutat Vella, carrers molt estrets.
Molt.
Llavors, clar, allò era com una... Ara em surt la paraula, em renyarà el Virgili. Una ratonera.
Era una... Sí,
un bé... No ho sé.
Ui, mira, si ens està escoltant, Virgili. No, i m'agrada, mira, David, o sigui, que hagis fet aquesta crida, perquè després el Virgili, quan li diem que en rectifiqui en antena, no li agrada. Però mira, si és a la línia que demana...
Però...
No, home, no, digues.
Bé, diguéssim que era...
Que no es podia sortir d'allà, era com un embolic.
I llavors què va fer? La gent...
Una ratera.
Una ratera. Ah, mira.
Una cert. Ratera.
Veus? Una ratera, m'encanta. Doncs molt millor. Doncs què va passar? La gent corria el rumor que l'exèrcit volia destrossar la ciutat, volia cremar, arrasar la ciutat. Tota la gent es va mobilitzar i llavors el que va fer va ser començar a tirar coses per la finestra contra els soldats que estaven atrapats. I mira, de fet, si vols, et puc llegir res, un fragment molt curt d'un llibre històric d'aquell moment.
Sí.
Em fa molta gràcia, diu, mira. Diu, el general Zurbano mandava entrar a saco la calle Platería, pero el vecindario, lejos de amilanarse, echó desde los balcones todo cuanto tenía a mano. Al mismo Zurbano le mataron el caballo que montaba con una cómoda que le arrojaron desde un piso alto. Y digo, hasta las mujeres tomaron parte de la resistencia arrojando agua hirviendo por las ventanas.
O sigui, estàs dient, David, que el poble tirava mobles?
Sí, sí, tiraven pedres...
per la finestra.
Pedres, mobles, testos i tot el que tenien a mà, diguéssim. Clar.
I així van guanyar?
No, clar, l'exèrcit es va retirar i llavors què va passar? Apareix en escena un personatge molt important, que és el general Espartero.
Hombre.
El general Espartero en aquell moment era el regent, la reina era Isabel II, però la reina era menor d'edat. Llavors el general Espartero era, diguéssim, la màxima autoritat perquè era el regent. Llavors Espartero, en enterar-se d'aquesta derrota de l'exèrcit, va venir cap a Barcelona i des de Montjuïc, hem de pensar que hem dit ja una ciutat emmurallada, controlada per un castell a Montjuïc i un altre castell a la Ciutadella. Doncs des de Montjuïc, que era el més elevat, va ordenar el bombardeig de Barcelona. Això va ser un 3 de desembre de 1842. I durant 12 hores va haver-hi un bombardeig constant, va destrossar la ciutat. De fet, vull dir, hi ha algunes cròniques que parlen de com es va incendiar el Consell de Cent de l'Ajuntament, amb hospitals, vull dir, va ser una cosa... De fet, va haver intents de negociar. I aquí també apareix una altra figura, que és el senyor Lesseps, més conegut per molta gent, per la plaça, però realment Lesseps era el cònsul de França a Barcelona. Llavors ell va intentar de fer...
I quin paper va jugar Lesseps aquí?
Ell va intentar fer de mediador i de parlar amb les autoritats per aturar els bombardejos. Diguéssim que sembla que no se'n va acabar de sortir del tot i finalment els bombardejos, Espartero va ordenar que no s'aturessin fins que la ciutat, la Junta Revolucionària que s'havia constituït, es rendís completament, que això és el que al final doncs, va passar, que es van rendir.
Es van rendir, per tant, la revolta va quedar...
La revolta va acabar aquí i, de fet, Espartero va imposar una sanció, una multa econòmica a la ciutat per compensar tots els soldats, les vídues, els danys que s'havien provocat, i, per exemple, per pagar a les vídues dels soldats que havien mort durant les càrregues. Llavors, aquesta multa la tenien que pagar tots els barcelonins. És una multa que havia de pagar cada barceloní. Però aquí va haver-hi, diguéssim, l'últim troleig dels barcelonins, que el que
no
van
fer...
No
la van pagar?
No la van pagar perquè
dius,
per la nit van aprofitar una nit i van sortir i van treure totes les plaques dels carrers i els números. Llavors hem d'imaginar que els encarregats de cobrar aquesta multa... Clar, no hi havia Google Maps, estem parlant de que venen doncs unes persones probablement de Castella a fer aquest cobrament. Clar, no coneixen els carrers, no saben qui hi ha a cada casa i els hi va resultar...
O sigui, que van estar tota una nit traient tots els noms dels carrers, no?
Sí.
I els números de tot Barcelona.
Sí, perquè no s'hagués de fer efectiva aquesta multa. O sigui, que al final, finalment, no...
Mira el poble.
Sembla que no es va arribar a pagar la multa. Però, en canvi, com una curiositat, sí que diré que el general Espartero, curiosament, aquest senyor, el Baldomero Espartero, a dia d'avui encara té un carrer a Barcelona, tot i que va ser l'home que va ordenar bombardejar Barcelona.
I on està aquest carrer?
Aquest carrer, clar, no porta el nom d'Espartero. Aquest carrer s'ha dit durant molts anys, perquè li van posar el 1852, li van posar el carrer, és el Duc de la Victòria, que era el títol que tenia Espartero. Hem de pensar que Espartero... és considerat com un heroi.
Com un heroi, clar.
Com un heroi, sí. Entre altres coses, perquè durant aquestes guerres que hem dit civils, aquestes guerres amb els carlins, ell va aconseguir grans victòries. Llavors hi van dedicar aquest carrer, que és el del Duc de la Victòria. Aquest carrer està a Ciutat Vella, on està la plaça de la Vila de Madrid. O sigui, el Decathlon de Ciutat Vella, perdó, aquesta falca, però jo crec que més o menys així tots ens ubiquem. No,
no, jo no.
Molt a prop de la catedral.
Val.
No gaire lluny, no gaire lluny de la catedral. Per allà, més o menys.
Val.
Portaferrissa, amb aquests carrers.
Val.
Carrer Canuda, en tota aquesta zona. Allà el
Vilamat... Ah, sí, 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 el Decathlon, ja sé quin dius.
Hi ha
sí,
les tombes, sí, a la plaça sí, de Madrid, ja hi ha les tombes,
sí,
romanes.
Davant de l'Ateneu barcelonès,
ah,
no?
Ah, sí, mira, val, clar, perdó. Mira, no. Fixeu-vos que també el meu referent, en lloc de dir l'Ateneu barcelonès, ha sigut dir el Decathlon. Perdó.
Bueno, però a mi m'has ubicat.
Val, val, bé.
M'has ubicat,
ha quedat clar.
Sí, doncs, ha quedat clar. Val,
doncs
i allà...
aquell carrer que surt cap avall, que baixa... aquell carrer l'han intentat treure diverses vegades. Llavors, originalment es deia carrer del Duc de la Victòria, i feia una forma de L. Fa uns anys li van canviar el nom, però només un tros. Però va quedar un tros que seguia dient Duc de la Victòria. Després, ara fa uns pocs anys, no sé si fa uns 10 anys, li van canviar també, li van treure de la Victòria. Ara es diu carrer del Duc. Així com Duc, qualsevol Duc.
Passa una mica desapercebut.
Sí, com per dissimular. I ara diria que fa uns, un any o així es sí. va provar que treure-li el nom d'aquest carrer i dedicar-li a la Negreta, que és una dona precisament que va encapçalar una d'aquestes revoltes que va haver-hi, els rebomboris del pa. Però de moment, jo hi vaig passar fa dos dies i allà continua el rètol del carrer del Duc. O sigui que de moment encara es diu el carrer del Duc, que és el carrer que està dedicat
Fixa't.
Al general Espaltero, que és l'home que...
Aquesta revolta de 1842.
Que va bombardejar Barcelona.
Que va ser el que acabar, sí. responsable d'aquest bombardeig. I plaça Lesseps, que ja sabem tots on està. Bueno, plaça Lesseps està...
Sí,
que és Gràcia, podríem dir, no? Que és que agafa Gràcia, David,
sí,
Lesseps.
Sí, això és Gràcia ja tocant a la part de Vallcarca.
Exacte.
Que, per cert, no ho sabíeu, però la plaça Lesseps... jo em vaig per les branques,
sí,
però
sí,
vaja.
Sí, sí, sí. Explica'ns-ho. No, perquè et vull preguntar justament això. Fas molt bé de dir-m'ho, perquè després et volia preguntar, perquè fa uns dies vam...
Sí, m'agrada.
No, no, i va sortir la notícia que finalment tenim la plaça Freddie Mercury i Montserrat
sí.
Caballé. Que, si em sembla, parlem una mica.
El Mirador.
Sí, el Mirador, exacte, jo dic la plaça del Mirador. Però acaba d'explicar sí. això de Lesseps.
Doncs Lesseps, quan va acabar d'aquí de Barcelona, se'n va anar, es va dedicar als seus negocis. Un va ser obrir el Canal de Suez, que en aquell moment va ser un gran avanç per la navegació. I després se'n va anar a Panamà a començar a obrir el Canal de Panamà. Bé, doncs la plaça Lesseps, si us hi fixeu, hi ha com una mena de canalitzacions de l'última reforma, uns tubs d'aigua que van per dalt, que cau l'aigua amb unes fonts. Bé, doncs això representa, és un homenatge al Canal de Suez.
Veus?
Jo, si no t'ho diuen, jo crec que
jo
no,
a
primera no ho endevines, però ve per aquí.
Doncs mira, el David Martínez de Històries de Barcelona, que per cert podeu seguir el seu web i també el compte de Twitter, que ens explica totes aquestes curiositats i també doncs, l'arquitectura i aquelles anècdotes que envolten la capital catalana. Però avui, justament perquè deies això, estàs parlant de la plaça Lesseps, d'aquest carrer del Duc...
Sí.
Avui també volies parlar del que hi ha al darrere d'alguns noms curiosos de curiosos. Bé, més que curiosos, clàssics de Barcelona.
Sí,
no?
Jo he pensat, hi ha molts carrers, potser que sonen molt, però que igual
que
realment
no, tens ni idea,
no però... sabem qui
sí,
hi ha al
que
darrere.
Que potser estàs vivint tu el carrer, dic ara, que Petritxol, i no saps per què.
Per què, per
no?
exemple.
El carrer
sí.
Petritxol. Ja m'agradaria veure el carrer Petritxol.
Doncs mira, per exemple, començo, doncs, si et sembla, pel carrer... pel Portal de l'Àngel, que
per
hem parlat
exemple,
abans.
Sí.
Doncs mira, el Portal de l'Àngel... Ja he fet una mica de spoiler. El Portal de l'Àngel ve perquè antigament la muralla, aquí hi havia una de les portes, un portal de la muralla. Què va passar? Que la llegenda diu que al segle XV, en aquesta aquí en aquest punt, en aquesta muralla, es va aparèixer un àngel. Un àngel custodi.
Sí.
És a dir, un àngel protector. En aquest cas ja es diu un àngel de la guarda.
Un àngel de la guarda.
Un àngel custodi es va aparèixer i aleshores, des de llavors, al segle XV, es va posar en aquell portal de la muralla una figura, una capella, amb l'àngel perquè protegís a la ciutat. Que això és força habitual, que hi haguessin imatges de sants a les entrades a les ciutats per protegir-les. Llavors, amb el temps, el portal, evidentment, quan es van enderrocar les muralles, el portal va desaparèixer, va quedar el nom de Portal de l'Àngel, i aquesta figura de l'àngel, de fet, van aparar a una església, que els que visquin a Hostafrancs la coneixeran, al barri d'Hostafrancs, que és l'església del Sant Àngel Custodi. Doncs aquest àngel custodi era el que hi havia al portal de l'Àngel. Tot i que, durant la Guerra Civil, la van assaltar, es va cremar i va desaparèixer aquest àngel que havia estat al portal de l'Àngel. I t'he de dir que ara al portal de l'Àngel, en els anys durant el franquisme, es va col·locar una estàtua, no és ben bé una rèplica, però sí una estàtua d'un àngel, es va tornar a col·locar una estàtua d'un àngel custodi, que per la teva cara diria...
No, és que l'estic intentant visualitzar.
Que no l'has vist mai.
No.
És molt difícil de veure.
I on està, David?
Està a l'edifici del Banc d'Espanya, que és jo baixo per passar a Catalunya, diguéssim, el primer edifici a Madreta.
Madreta, sí.
Doncs per allà en aquella façana, us podeu entretenir a buscar-lo. Queda una mica tapat perquè ja entre que hi ha les paradetes de moltes vegades allà i hi ha molts arbres...
Que no són de vi, eh?
Costa...
Les paradetes.
No són de vi, no. Són com d'artesania, però no sé si t'ha ben vist, però no. Doncs entre els arbres queda una mica tapat, però...
Però
si
la trobarem allà, eh?
Sí.
Val.
Si us animeu...
Aquesta figura de l'àngel.
Figura de l'àngel que representa l'antic àngel custodi, l'àngel de la guarda que protegeix la ciutat, al portal de l'àngel. Va, un altre àngel.
Vinga, va, cap a on ens portes?
Plaça de l'Àngel. Tenim Plaça de l'Àngel, que per ubicar-nos està ubicada, per qui no la tingui molt controlada, Via Laietana, on hi ha la sortida de Jaume I, del metro, doncs allà que agafes el carrer, de fet, Jaume I, i de seguida arribes a la plaça Sant Jaume. Bé, doncs aquesta plaça és la plaça de l'Àngel, que té molta relació amb l'anterior, perquè justament aquí també hi havia un portal de l'antiga muralla. En aquest cas, un portal de la muralla romana, perquè s'hi entrava a la muralla romana, que avui ha desaparegut. Llavors, d'on ve aquest àngel?
Històricament, no? Perquè lo han...
És una història bastant curiosa, perquè resulta que Santa Eulàlia, segons la llegenda... També, això ve d'una llegenda que explica que Santa Eulàlia estava enterrada fora de Barcelona, a Santa Maria del Mar, i llavors es va decidir traslladar-la cap a la catedral. Es va fer una processó per traslladar el cos de Santa Eulàlia fins a la catedral i enterrar-la dins de la ciutat, a la catedral de Barcelona. Què passa? Doncs que un dels portadors del cos va aprofitar i li va dir, calla, que diuen que les relíquies em poden protegir. I va agafar i es va quedar un dit de Santa Eulàlia.
Què dius?
Allò, quan no mirava ningú,
sí.
I va agafar i es va quedar un dit. Què passa? Que a l'arribar just al portal aquell on avui hi ha la plaça de l'Àngel, per entrar a la ciutat, es va aparèixer un àngel, es va aparèixer l'arcàngel Miquel, diu la llegenda que es va aparèixer, i li va assenyalar i va dir, t'he vist.
Torna el dit.
I va tornar el dit i van poder continuar. Llavors, a partir d'aquesta aparició...
Li van posar la plaça de l'Àngel.
Li van posar la plaça de l'Àngel perquè li van posar també una imatge d'un àngel que durant molts segles va estar amb el portal, que ja no existeix aquest portal. Però... Hi ha un àngel també, més modern, que també, si voleu, us podeu dedicar a buscar. Hi ha una
que també està
allà
a la plaça, eh? La plaça
està a la plaça de l'Àngel. Hi ha quatre façanes, no és molt complicat, i no són molt alts els edificis. Podeu provar. És un àngel modern, però que recorda aquell antic àngel doncs, que havia aparegut aquí.
M'agrada aquests jocs que ens proposes. Estaré al cas.
Així,
us
dono feina.
Va, dos carrers més. Quins ens portes més?
L'última, una altra porta, Porta Ferrissa. Aquest és molt fàcil. El carrer Portaferrissa recorda un altre portal que hi havia a la Rambla, perquè per la Rambla hi havia una muralla. Això ho explicarem un altre dia, si vols. Però aquí hi havia un portal que estava protegit amb unes barres de ferro. D'aquí la porta de ferro, la Portaferrissa, que és el nom que ha quedat fins ara.
Petritxol, diguem-ne el del carrer Petritxol.
Mira, Petritxol, es deia abans Petritxol, això està documentat. I es creu que això ve d'una pedra. On era aquella pedra? No està molt clar. Hi ha qui diu que... Aquest Petritxol estava posat a l'entrada del carrer perquè no hi passessin els carros. I llavors, d'aquí el Petritxol. Hi ha també alguna altra teoria, algun historiador que diu que no, que era una pedra, però era una cara de pedra, que una carassa, que això representava un antic bordell, que era la manera com es representaven. I després hi ha la versió més avorrida, que diu que és que aquí vivia la família Petritxol. I diguéssim, de Petritxol va evolucionar, mal dit, es va corrompre el mot cap a Petritxol, que és el que ha arribat avui. Però diguéssim que el nom, en principi, vindria d'una pedra o d'una família, res a veure amb la xocolata
ni
els xurros.
Ni el que identifiquem ara nosaltres, amb el carrer Petritxol. Va, te'n robo un més, que abans n'has parlat. Vinga, així va. Ràpid, el carrer Canuda.
El carrer Canuda, del carrer de la Canuda.
De la Canuda.
De la Canuda, per què? Perquè la Canuda era una senyora. Era la senyora del Canut. Que el Canut, a part de ser un periodista esportiu, era un senyor que tenia el cabell blanc,
clar,
les canes. Llavors, que era conegut com el Canut, i la seva senyora era la Canuda, que molt probablement van viure o eren els propietaris dels terrenys on es va obrir aquest carrer. No se sap molt del cert perquè estem parlant de noms que tenen molts segles, però segurament la Canuda era la senyora del Canut.
Mira, fixa't-ho, és que moltes vegades ara pensem, no?, en els pobles. Aquest és el carrer, no?, de Can, que no
és... És exactament
el mateix.
Barcelona
passa el mateix.
Barcelona era, clar, com un poble.
No sabem les històries. Ara sí que va...
No.
L'últim.
L'últim.
Perquè aquest també molt de gust. El carrer de la Paloma.
El carrer de la Paloma. Ah, aquest m'encanta. És una història que, si no n'he veure ben trobat, però bé, diguem que on allà hi ha la Paloma, antigament hi havia un hort. Val? I llavors hi havia un... La Paloma està envoltada, sí, de tres carrers. Una es diu Paloma, l'altra es diu Tigre i l'altra es diu Lleó. Bé, doncs, segons s'explica, aquell hort on ara hi ha la sala de ball de la Paloma, hi havia un vigilant que vigilava l'hort i tenia tres gossos. Bé, una gossa i dos gossos. I els gossos deien Paloma, Tigre i Lleó. I llavors, aquest és el nom que li van posar als carrers en memòria dels gossos d'aquell
tres...
vigilant.
Maco. Sí. M'agrada que
sigui. La Paloma no era un colom, sinó que era una gossa. O com a mínim...
I això la gent no ho sap, eh?
Aquesta és la llegenda que corre. No...
Paloma era el nom del gos.
A mi m'agrada aquesta història. I a si no n'és vero, doncs ben trobat.
Ben trobat. David Martínez, com sempre és un plaer tenir-te aquí al Fabricació Pròpia.
Molt de gust.
Moltíssimes gràcies. Sí, sí, quan vulguis. David Martínez, que el podeu seguir, eh? A Instagram, va dir que a Twitter. I Twitter sí que
Instagram
tens.
Instagram també, eh? Jo estic de tot arreu.
Estan tots a les xarxes.
Tot arreu no, però...
Però ho intentes.
Intento.
I també la seva pàgina web, Històries de Barcelona. David, cuida't molt, cuida't de la fredat, eh?
Gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com. Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Estem aquí, eh? Ara mateix ja hem passat el punt de 6:15 de la tarda. Encarem aquesta recta final del programa d'avui. L'últim dimecres del mes de novembre, eh? Guillem Figuerola, com estàs?
Bé, bona tarda. Sí, ja no ens hem donat compte i el 2023 ja ha fulminat, eh? El tenim ja...
ja està.
A punt de descartar, ja.
Mira, el Guillem, que no falla mai en aquesta taula de diàleg del Fabricació, el pal de paller, podríem dir, d'aquesta tertúlia, el més jove dels tres, i està aquí. Però ara, deixeu-me un moment, Guillem, si m'ho permets, la reina de la tertúlia.
És a la que s'ha de presentar sempre amb bombo i platillo.
Espera. Maria Antònia Batlle.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, gràcies. Contenta d'estar aquí.
Bueno, jo estic al·lucinant perquè la Maria Antònia ja fa dos dimecres que ve a la tertúlia, eh? Vull dir que jo no sé què estava fent. I ara entrarà la Harke. Què passa? Que ens en falta un. I avui el tenim encara a casa, que van de fer net. Però li hem dit, va, truquem-lo.
Sí,
perquè
clar que
el trobem a faltar. No,
i
Maria
tant
Antonia,
que el trobem a faltar.
Aleix Cabrera.
Bona tarda.
Què ha passat, Aleix? Com estàs?
Doncs el bitxo.
Ai, aquest bitxo.
Dels nassos. Que m'ha tingut, em té una setmana així ja.
Però què dius? Quan tu et vas començar a trobar malament? Fa una setmana, Aleix?
Sí, sí. O sigui, fa una setmana jo no vaig venir perquè
sí.
Estava... O sigui, no tenia... Bueno, tenia febre, tenia tots els símptomes, eh? El febre, el trencazo, el dolor articular, mal de cap, o sigui, tota la retaïla de símptomes. I llavors, cap al final de setmana passada, em vaig quedar sense veu, o sigui, havia de parlar amb signes que no sé, però amb senyes, com podia,
sí.
I encara em dura, o sigui, ara perquè porto tot el matí sense parlar, però si jo ara anés parlant una bona estona...
Et quedaria sense veu.
Sense veu, sí, sí. Ostres.
Doncs, bueno, no sé si vols quedar-te una estoneta, encara que siguin nosaltres, i quan vegis que ja no pots més, Aleix, ens ho dius.
Molt bé, molt bé.
Què, sí o no? Perquè saps què passa? Que avui, Marta Harke, bona tarda.
Què tal?
Mira, el que hem fet és demanar a la taula de diàleg que ens proposin ells temes.
Ah, molt bé.
Llavors, Aleix, tu ens proposes uns quants, per començar. Mm-hmm.
Bueno, sí, els hem comentat abans amb els companys, perquè tenim... No sé si ho sabeu, però tenim un grup de WhatsApp.
Oh! Maria Antònia, això no ens ho havies explicat.
Home, això es va oficialitzant, eh?
Però tu no saps que el que fa la mà dreta no ha de saber mai l'esquerra?
Perdona, mira, aleshores... Me l'apunto.
Clar. Esclar,
i què us dieu, coses... què us dieu amb aquest xat? Vull dir, aneu comentant
teniu,
la
teniu
setmana?
Teniu un logo? És a dir, teniu imatge de perfil? És a dir, hi ha foto?
Sí, clar que hi ha foto.
I què hi heu posat?
Una foto que em sap greu perquè el Guillem no hi és.
Ah, sí? Mira, ho acabo de veure. No m'hi havia fixat. Volia mirar la foto perquè no l'havia vist. I sou vosaltres? Sí. Menys jo. Falta jo la foto.
Carai, tu...
Això és molt lleig.
I el xic no se n'havia donat, eh? El Guillem.
No l'havia obert encara, però ara ho he mirat i clar...
I escolta, sí, sí. I aneu, us parleu cada dia o què feu?
No, cada dia no, però jo com que sabia que l'Aleix estava... que no es trobava gaire bé, doncs bueno,
home,
he preguntat un parell de vegades si estava millor, si ja no tenia febre.
Això és bonic.
I me n'alegro molt.
Això és un gran gest, Maria Antònia?
Sí, clar que sí.
I el Guillem no pregunta per l'Aleix?
Sí,
el Guillem
sí, també. Hem parlat tots, perquè avui li hem preguntat a l'Aleix a veure si ja tornava, però clar. Ens ha dit que per precaució millor que no. I ell ens ha dit, doncs, anem a fer una mica de mirar a veure què podem parlar o quins temes podem parlar per no anar tampoc a... perquè els últims ja estàvem una mica que no sabíem, no sabíem a què veníem, llavors dic, fem una mica de prèvia.
Deixa'm aprofitar això que dieu del grup aquest de WhatsApp. Hi ha algú que faci notes de veu? Perquè això passa, eh? Hi ha un del grup... Ah, veus? Potser generacional, això.
Ells dos, jo no n'he fet cap encara.
Jo saps què passa? Que tinc tanta cosa que dir que tinc que fer una nota de veu i aleshores, vulguis o no, ja és un o dos minuts i ho deixo anar tot. I ja dic, ja escoltarà i em contestarà.
Però l'Aleix també diu que fa notes de veu, no, Aleix?
També.
Bueno. Perquè tenim molt a dir nosaltres.
Sí.
Tenim molta cosa a dintre.
Clar, això s'ha de treure.
Escolta, va, traiem temes, perquè l'Aleix... Quins temes ens proposes parlats ja en el vostre xat que teniu?
Arran de la normativa municipal aquesta que deia que els gossos a partir d'ara han d'anar lligats,
sí.
No es multaran, doncs jo ho vaig aplaudir, això. Però això m'ha girat amics, no diré en contra, però ha creat polèmica en grups d'amics que tenen gossos
sí.
i m'han fet mala cara.
Ui.
Que ells els deixen sueltos. Els agrada tenir-los sueltos, que diuen que els gossos han de ser lliures.
Ah. Bueno, però jo tampoc no ho trobo bé, això, els gossos sueltos. A veure, si tu vius al camp i treus el gos, estàs en una urbanització, em sembla molt bé, però si estàs a Barcelona o a algun lloc que passen cotxes... És que jo penso que els gossos han d'anar lligats. T'ho dic perquè una vegada jo anava amb una amiga i vam passar pel mig d'un poblet i de cop i volta un soroll i és que vam atropellar
Ai.
Els gossos que anaven sueltos.
Clar.
T'asseguro que em pensava que aquella gent ens linxaven, eh? I jo no sabia com dir, perdoni. I vaig pensar,
mira,
hòstia, tu un mal hora han anat a atropellar els dos gossets i els van matar de facto.
Yeah.
Oi, va ser
Madonia,
horrible.
Va ser la meva tieta.
Sí.
I després la Lia, dos gossets que tenia, van morir atropellats per un cotxe. Perquè obrir la porta de casa els deixava
escapar,
perquè anessin a fer les seves coses i així van morir els dos animals.
Déu-n'hi-do. I tu, Guillem, tens gossos o no?
No, però sí que és veritat que el meu tiet viu en un poble petit i sí que és veritat que amb un dels seus gossos li va passar fa un temps de que ell els passeja per uns camps al voltant amb quasi bé que no hi ha trànsit i un dia un cotxe, un senyor amb un SUV bastant gran, el gos era molt petit i el gos era com que encara no coneixia una mica el que havia de fer i li agradava quan se trobava un cotxe córrer darrere i bordar i sí que és veritat que li va saltar sobre, el va aixafar i el tio del, va marxar corrent.
Ui,
no va ni socórrer.
A la fuga.
Llavors, clar, ja va ser, clar, i el pobre gos va estar lesionat molt temps, amb les cames del radar que li va costar molt recuperar el caminar. S'hi podia haver quedat perfectament, però per sort es va salvar i va viure uns quants anys més. Però, clar, amb un poble tan petit també, vull dir, després saps una mica qui...
Saps perfectament, no?
Qui ha sigut.
Home, oi tant, et quedes amb la copla.
I va haver problema amb això al cap d'un temps.
I tu, Ejar, que no tens gos?
No, jo no en tinc.
No t'agradaria?
No, però jo em poso, per exemple, amb la pell. Clar, jo, fa anys a mi em feien molta por els gossos. Ara ja amb els anys doncs, ja els hi he anat perdent la por. Però jo quan em feia... trobaves un gos i potser et venia corrents i no, el típic, el propietari, no fa res, però tu et fa por igual. Yeah. I si et fa por encara s'esveren més, volen jugar més.
Sí, sí, sí.
I jo penso, per què no els lliguen aquests gossos? Sobretot quan van parlar, no? Doncs per això, per la vorera, per la ciutat. En aquest sentit, doncs mira, jo crec que molta gent doncs, que els hi fan certa por als gossos, doncs també estaran viuran més tranquils.
Sí, sí.
Jo estic amb la Marta, eh? I no sé si us ha passat a vegades que a l'estiu, quan fa bonança, que aneu a un parc a llegir, esteu estirats a la gespa, i esteu tan tranquils llegint, i us venen gossos, que dius, a veure, a mi no em vinguis, gos, no ets meu.
T'ha vingut a tu, el gos, sí, a l'eix. No,
igual em ve alguna gosseta, eh?
Ah!
Diu,
no em bevegis, diu. Que el tens allà a sobre.
Clar, una gosseta és diferent, eh?
Només volen jugar.
No, sí que és veritat. Que és, però, escolta, i que és, això mateix que esteu dient, des de fa unes setmanes també no es poden deixar fora dels supermercats, sí. els gossos, no? O botigues que ho tenen habilitat.
Ja ho he vist, això.
Tampoc sé si les botigues o segons quines superfícies potser haurien de començar també a deixar entre animals. Tampoc, clar, aquí ja hauria d'haver uns criteris amb el tema dels tamanys o alguna cosa així, però... És veritat que a mi les imatges aquestes dels gossos lligats a la porta dels establiments sí que em feien una mica de respecte a vegades. I el problema és que tampoc sé si s'ha de... Ser una cosa que tampoc té molta part de la població, hi ha com aquesta dicotomia de si se'ls ha d'adaptar a les nostres ciutats o se'ls ha de fer espais perquè tinguin ells, perquè també últimament les propostes que es fa als barris és fer pipicans i fer molts pipicans a tot arreu perquè puguin estar lliures. Llavors, no sé si és més un camí de buscar un... Parlar malament... uns guetos per a gossos, perquè al final és uns espais perquè ja estiguin lliures.
Dedicats per ells.
Dedicats per ells, o integrar-los d'alguna manera dintre de lo que és les ciutats.
De fet, l'Ajuntament, que per cert començarà a multar el 18 de desembre, vull dir que no queda pas gaire, ha posat en marxa 109 espais d'ús compartit per afavorir precisament això a l'esbarjo dels animals, que doncs, els gossets podran córrer lliurement i, exacte, i escampar la boira.
Hi ha una cosa que, de fet, no entenc, i hi ha moltíssima gent, i potser algú li molesta que ho digui, jo no puc entendre que es tinguin gossos grossos d'una raça que és gros amb un pis petit. Això és una cosa que em xoca, eh?
A tu et sorprèn.
A mi no em sorprèn, sinó penso, pobra bèstia també, no? Perquè veus que el treuen, les vegades que l'hagin de treure, però penso, aquest pis que és petit, que té 60, 70, 100 metres, i veus aquell animal tan gros allà dintre, de vegades en tenen més d'un. Això a mi... A veure, i jo he tingut
gos, gos, Maria Antònia?
Jo he tingut gos. I tenia un gos gros, un pastor alemany, però tenia una terrassa gran. I després vaig tindre un altre més petit i el tenia dintre. I ara no en vull cap més, perquè vaig patir molt. Quan se'n va anar. I s'estimen molt.
Home, i tant.
Són un mes de la família.
Sí.
I jo no vull tornar a passar per això.
Mira, fem lligam, una cosa.
Ni el lligam que donen,
sí,
tampoc.
Sí, perquè són... Sí, clar. Oh, és que
la gent se'ls estima molt.
I no comprar, sinó adoptar. Que això ja, gràcies a Déu, hem evolucionat més en aquest sentit i som més conscients de que s'ha d'adoptar. Us anava a proposar... Fem un gir amb aquesta taula de diàleg. Us anava a proposar un altre tema que heu proposat vosaltres, que és... Aleix, estàs bé, tu? Necessites algú?
Sí, sí.
Digue'ns-ho, eh?
I tant.
Beu molta aigua, que va molt bé pels refredats. Home. I el gingibre, Mercè, el gingebre.
El gingebre,
que va bé. Per tot.
Sí, sí. Ui, l'Aleix segur que ho sap.
És que estic preparadíssim, tinc de tot. Em vaig fer un dopatge entre natural i artificial que no veieu.
Home, pobra. I un suc de llimona i mel, tampoc. Boníssim, bé. Abans d'anar a dormir. Aleix, va, que això ho aixequem. Black Friday i Cyber Monday.
Ui.
I ahir Giving Tuesday.
Ja hi som.
Ah, això sí.
Diu, això sí. Ah, mira.
El com es diu?
Giving Tuesday.
Ah, jo pensava que era el Travel Tuesday, perquè ahir també estàvem furgant amb el tema
també,
de viatges i això.
Això ho vau parlar al xat, això.
Què és? D'acció de gràcies, però en martes?
Sí, és el dia d'una... Mira, jo crec que l'Aleix se sap alguna cosa. Aleix, de què va això, del Giving Tuesday?
No, jo crec que... No sé ben bé. Crec que va sortir una mica com en contrapartida d'aquest consumisme desfermat que engeguen les altres dues campanyes, que són el Black Friday i el Cyber Monday. I llavors ve a ser com, home, ja que ens ho gastem els dies previs, donem també, no?, una mica d'altruisme, sisplau, prediquem l'altruisme. Bueno, al final no deixa de ser l'altra cara de la moneda, tot plegat, és una mica un despropòsit, perquè el Giving Tuesday hauria de ser tot l'any. És a dir, a veure, aquestes campanyes que estan vinculades, igual que el Nadal, el consumisme nadalenc, és a dir, tot són campanyes que ens porten a comprar, no? I al final, ara està molt bé perquè, si us hi fixeu, a les xarxes està sortint gent molt sensata que està fent campanyes, diguéssim, en contra d'això, no? És a dir, a veure, si compreu el petit comerç, sàpiga què comporta el Cyber Monday, no? Comprar per internet, què comporta a nivell de sostenibilitat, de petjada ecològica. I està molt bé aquesta gent que fa aquestes reflexions.
Sí, però, perdona que et digui, comprar per internet, no sé de quina manera passa, però cada vegada ens empenyen més això. Ens empenya més això, perquè tu mires, vas a una botiga coneguda i veus que tenen una sèrie de coses, però mires la web i hi ha el
doble,
triple.
Sí.
El doble i el triple. I aleshores dius, escolta, és que he vist un barret o he vist unes sabates o he vist... I diuen, no, és que això ha de ser online. I aleshores estàs obligada. I bueno, però no passa res, ja t'ho faig jo mateixa online i rebaràs el paquet aquí, si no ho vols, pues ho tornes. Vull dir que et porten cap a això
també. O sigui, aquest reclam, no?, que et fa que acabis comprant més online que no pas a presencial.
De tota manera, està clar que les festes de Nadal no tenen res a veure
amb el que era abans.
Amb el que era abans, ni molt menys. Abans era la taula, era el Nadal, era retrobar-se amb la família, amb la sogra, amb la cunyada, aquella que no la veies durant tot l'any, i aquell dia doncs, tenies que riure.
Feies l'excepció.
Amb la sogra. Doncs
pues ja està, i feies l'excepció, no? Però
han canviat? Vosaltres també teniu aquesta percepció? La compartiu, el Nadal? Guillem, tu ara estàs així pensant...
Sí, potser sí, que el tema familiar ja cada cop el vivim menys. No sé si és una qüestió de que ja estem una mica més connectats amb la gent. No sé tampoc si la gent que té una família molt llunyana, perquè no és el meu cas, és una família molt petita. Sí que no sé si es parlen més perquè ara tenen el WhatsApp o podem fer trucades o videotrucades i veure's més. I no hi ha aquest sentiment de retrobament tan sovint, però potser sí que és una cosa més empesa perquè el no sigui tant una festa de recolliment a casa, sinó una festa més de sortir al carrer i consumir.
Jo penso que tots ens hem tornat més egoistes, també. Tots ens hem tornat més egoistes, perquè quan vivien les àvies, elles eren les encarregades de que per Nadal feien els canelons, l'escudella, la cardolla i estaven cuinant a casa. Avui en dia les dones treballen i no volen feina. No volen feina. Llavors venen a dir, no, és que a casa no hi cabem 14, a casa no hi cabem 18. I amb aquesta excusa,
que
a la casa ja no hi caben ni 14, ni 18, ni 24, i abans hi cabien tots.
Ja no es celebra com abans.
Jo penso que es celebra diferent.
A veure, Aleix, tu què opines? Que ja has volgut entrar.
Que diu la Maria Antònia, té molta raó. És a dir, començar... La gent abans vivia en cases molt més grans, inclús als pobles, doncs en model masia, no?, per entendre'ns, i a les ciutats, a les cases de l'Eixample. Però aquestes cases s'han anat dividint en espais i s'han anat fent més petites. Després, el que dèiem abans també, que les famílies també han canviat.
I tant.
El model familiar ha canviat. Mm. Llavors, ara, si us hi fixeu, no sé si hi trobeu, però en el meu entorn, per exemple, jo em trobo molta gent de diferents edats que aprofita el Nadal, de fet, l'any passat va passar amb una cosina, que van marxar de vacances.
Fotre el camp.
Oh, sí?
Per viatjar. Sí, fotre el camp.
Però què vols dir dins d'una família que diuen jo aquestes dates de Nadal estaré fora? No? I marxen.
I llavors no hi ha excusa, perquè diuen, és que tenim un viatge programat. S'estalvien tots els pats i totes les concentracions familiars. Que ho fa també en part, no?
A veure,
jo també volia dir una cosa, que crec que un canvi de xip que hi ha hagut també generacional és que quan ho fan les àvies o els avis ho organitzaven ells, és com que com la família els hi valorava aquest esforç i els hi permetia que pues, com ho feien a la seva manera i els hi deixen. Quan arriba un moment de que ho han de, potser per l'edat dels avis, i que no comencen a valer-se per ells mateixos i ho han de començar a fer la següent línia, aquí ja veig que hi ha una mica més de conflicte també, potser amb
qui ho fa,
com ho fa, quina manera ho fa, quin dia, perquè també ja entrem en el tema de que quines les famílies...
Com en repartim.
Quins dies anem, quan anem, amb què anem. Llavors, crec que quan abans era una cosa més, no sé si pot ser dir-ho, dictatorial, de que els avis deien aquest dia, aquest altre dia i tal, i ara que ja s'ha de posar més en comú amb els fills, crec que aquí també és on entra una mica el conflicte a les famílies.
És que abans, per Nadal no menjar fora, vamos, era, jo penso que era quasi un pecat. Eh? Yeah. D'aquí ve allò, per Nadal cada ovella al seu corral.
Ah, veus.
Ben, això es deia així.
Yeah.
I, o no, Aleix?
Sí, sí. I, de fet, heu parlat dels avis. Jo diré que avis i nens són els grans, jo els dic, els superglús de les festes d'aquestes, del Nadal.
Que maco. Sí.
Fet, sí. Us ha passat a vosaltres, però a la meva família materna, quan ja van faltar l'avi i l'àvia, la família, aquestes que fèiem per Nadal, que eren maquíssimes, ja no es van fer. Eren els nostres superglús. I, de fet, els nens es fan grans, també, perquè aquella màgia...
Torna a casa, eh? Sí.
Clar, aquella innocència ja no hi és. Llavors, són sopars d'adults, no? I llavors ja aquestes festes familiars s'han convertit doncs, en les costellades o les calçotades del febrer.
Sí, sí.
Que és quan ens trobem.
Que fem les... En lloc de calçots, mengem canelons.
Escolteu. Jo, Jarque, una pregunta, perquè hem passat així com de puntetes i no ho heu acabat de dir, però jo us volia preguntar si quina era la despesa que havíeu fet al Black Friday, si s'havíeu comprat alguna cosa o no.
Ui, sí.
Oh, mira.
Ja ho tenim. Mira, Maria Antònia ha fet cara a l'Aleix dient... T'ho has pensat? Però l'Aleix tu sí, eh? Sí que has fet gasto.
Sí, sí. I mira que no hi volia caure, eh? Però al final vaig veure unes ofertetes i...
Ah?
Sí, mira, ja tinc el regal de l'àvia, de la tieta i una part del regal de la mare, saps?
Corai.
Sector perfumeria, no puc dir més.
Què vols dir una part? Que has comprat el tap del potet de colònia?
No, vull dir que...
No, vol dir que ha fet la colònia...
Ha fet l'acudit, és fest.
Ha fet l'acudit a la part de les fèmines.
Ah, aquí, ara.
Està bé.
Molt bé.
I tu, Guillem?
Jo sí, vaig fer una mica de compra de roba, sobretot jo no sóc molt de anar fent moltes compres molt sovint, sinó que me donen èpoques en què he de fer una mica de renovació d'armari, de canviar roba i tal, sí que vaig fer una mica de canvi d'armari i una mica com l'Aleix, aprofitar el Black Friday també per algun regal d'una amiga, per exemple, que el seu aniversari és ara a finals d'any, doncs aprofitar per...
Jo volia comentar el tema de preus, del tema dels preus que es va dir, o es diu, que potser hi ha una mica d'engany en tot això, d'estafa. Mm-hmm. Perquè hi ha persones més enteses doncs, que han mirat el preu, jo què sé, d'una colònia al Druni el mes passat i la miren uns dies abans del Black Friday i després a quin preu el deixen. A veure, jo volia dir, en el cas, per exemple, de Zara, que va sortir a l'Instagram i ha sortit a diversos llocs, que arrenques l'etiqueta i a sota et surt una altra etiqueta encara amb el preu més barat.
Així? Sí. Ho has vist, això?
Sí. Però això sí que tinc que dir que no és que sigui el preu que ens estiguin enganyant, sinó que venen les peces d'altres països. Jo, per exemple, aquí he viscut a Xile, si aquí un pantaló val 30 euros, allà són 30.000 pesos, que serien 40 euros.
Ah,
aleshores,
carai.
Canvia la cosa. Eh? I jo he comprat el Black Friday, ja per regalar a les meves filles, i sí que es veu que ha vingut la roba dels Estats Units, perquè trec l'etiqueta i veus... i està en dòlars, tu.
Oh, caire, això, Maria Antònia.
Se les pensen totes,
se les pensen totes, tu.
D'això també ha començat a sortir, perquè de totes les coses que ens intenten estafar, sempre...
Tinc les etiquetes, totes.
Sempre surt una contrapart. Hi ha inclús gent que ha començat a fer aplicacions o plugins a internet que tu els actives al teu buscador i tu, quan tu vols fer una compra, independentment d'estiguem en una època de Black Friday o no, tenen un algoritme que et veu la pujada i baixada de preus del producte en els últims mesos. Llavors, sobretot quan fas compres a plataformes com Amazon, inclús... webs online d'altres botigues, tu pots comprovar si al comprar-ho en aquell moment o estàs comprant en un moment de que potser té més demanda i ha pujat més el preu i respecte a les últimes setmanes, llavors tu també pots entrar a valorar si en aquell moment ho estàs comprant perquè tens una necessitat i ja t'has d'adaptar amb aquell preu o et pots esperar a comprar-ho més tard. Però clar, tot això ja és sempre jugar una mica a la cursa de ens intenten enganyar i a veure què podem fer nosaltres per contrarrestar-ho, però clar, això és una mica la gent que potser està més posada a les compres online. Quan tu vas a una botiga física, això ja no ho pots saber.
Mira, ens queden res, uns minuts, però també proposau el tema dels viatges, que viatjar s'ha baratit. Mira, Maria Antònia, que tu has viatjat bastant en aquests darrers dies.
Bueno, en els darrers anys.
Escolta, explica'ns això. Quan has viatjat aquests darrers anys? T'hi fa una cara de trapella dient, és que, si en els començo aquí no acabo,
clar,
eh?
Sí, esclar, en els darrers anys, sí, he fet grandes viatges.
Grans viatges.
Com 8 o 10.
Però ara viatgem més dels que... Sí.
A veure, però jo, això també tinc que dir una cosa.
A veure, digues el a que veure, vulguis, Maria Antònia.
Jo que hagi fet 8 o 10 o 14 viatges en els últims 4 anys, però també tinc... S'ha de mirar l'edat que tinc i el que he fet fa 40 anys enrere. A veure, si no diran, hòstia, aquesta, només viatge, que bien se lo pasa, que... No. Jo també he passat molts anys de la meva vida treballant, portant-la a casa, pencant, i quan arribava el cap de setmana o unes festes, pensava que bé que puc estar a casa tranquil·lament en el sofà.
És que això és el que tu dius, que s'allò,
i quan
moment.
Arribes a casa, treia sí. les sabates i era el més fàcil del món.
Exacte, és el moment vital de cadascú, i potser tu en aquell
Exactament.
Moment necessitaves anar
Clar.
A casa i descansar.
Jo, hi ha unes coses que igual les he fet en els últims anys, però qui em diu a mi que l'any que ve o a partir de l'any que ve em dius d'anar a Pequín o a Pocón, i diré, ui, no, jo ja no tinc ganes d'estar 15 hores amb un avió i
claro.
No, vull dir sí, que cada cosa en el seu moment.
Però el que us volia preguntar, i us ho comparteixo també a vosaltres, tant a l'Aleix com al Guillem, com a la Harket també, el fet aquest, no?, que proposau si hauríem de viatjar diferent o menys pel tema de la sostenibilitat. Com
sí,
ho veieu vosaltres?
Sí, però jo això quasi que deixaria que ho expliqués al Guillem, perquè és un tema que vam comentar nosaltres.
Sí, jo li explicava a la Maria Antònia que hi ha una... A part del tema generacional, que potser ara se li posa molt la culpa potser a la generació de la Maria Antònia una mica abans, que estan viatjant molt per la seva situació vital, de que ara tenen més hores lliures, però també crec que amb el tema de la sostenibilitat hi ha una mica de contradicció, perquè no sabem amb qui posar-li les culpes, perquè crec que últimament, amb el tema d'aquesta famosa ecoansietat i que s'ha d'intentar que cadascú posi de la seva part per ajudar, crec que es posa molt el focus amb els consumidors i amb que viatgem molt o amb que viatgem molt més que el que feien les generacions anteriors. Jo amb això, per exemple, amb el meu pare m'he discutit moltes vegades, perquè ell sempre diu que, que no s'ha de viatjar tant, que la gent ara, com que està molt barat, viatja massa i que això... Però crec que també hi ha una part de responsabilitat de que molta de la penjada de carboni és de les corporacions, més que de potser dels consumidors, i que Clar. També al final nosaltres potser sí que hi fiquem una part de culpa perquè fem que viatgem molt i augmentem l'oferta de vol també, que cada cop es viatgi més, però crec que també les companyies tenen responsabilitat a nivell de transport mercantil o inclús amb que fan volar avions buits per tindre avions a altres aeroports, vull dir... o inclús els vols privats de les celebrities.
Sí.
Llavors, crec que és complicat ficar-li la responsabilitat individual a cadascú quan una persona potser fa dos viatges a l'any en el seu temps lliure o en el seu oci. Llavors, ficar-li la responsabilitat amb aquesta gent és com una mica, em sembla una mica hipòcrita.
És que és molt fàcil, això de la responsabilitat. Perquè jo recordo a la crisi del 2008, hi ha crisi. Al final, un dia dic, però a veure, cony, jo quina culpa tinc d'aquesta crisi? Perquè jo no he fet res diferent a la meva vida. He continuat comprant i menjant més o menys el que menjava sempre. I aleshores, vull dir, quasi que ens fan com sentir malament a
aquesta responsabilitat,
per una sèrie,
no?
Exactament.
Que fan culpables. Deixa'm preguntar-li a l'Aleix. Aleix, com vas?
Vaig bé. Us estic escoltant encantat aquí.
Val, ja queda res, eh?
Què en penses tu, Aleix?
Sí. Va, abans que s'apagui la veu.
Heu tocat temes que són molt interessants. És a dir, jo, per exemple, jo puc dir que en aquest pont de la setmana vinent, una amiga, ja els hi comentava amb ells abans, em va dir, escolta, fem alguna cosa? I dic, sí, però plantegem-nos anar amb tren. O anar... O sigui, sí que ja ara... Ja quan...
Has canviat una mica aquesta mentalitat, no, Aleix?
Sí, ja et fas almenys algunes preguntes i dius, a veure, quin tipus de viatge podem fer? On podem anar? Sí que és cert que també el que dèieu, és a dir, tampoc crec que viatgem tant com perquè la càrrega de responsabilitat hagi de recaure sobre nosaltres. Llavors, això ja va passar també amb la Covid. Us en recordeu que d'alguna forma es criminalitzava la societat o la ciutadania quan en el fons dius les mesures que les han d'adoptar de prevenció i de control són els governs, no? O sigui, deixeu-nos a nosaltres tranquils. No? Va arribar un moment que també a vegades ens posen la llosa damunt dels ciutadans i dius, home... hi ha altres organismes que han d'actuar i vetllar per les qüestions, no?
És molt interessant ara. Aquest tema final que heu tret és molt bo, eh? Però jo...
És que som bons, nosaltres.
És que som molt bons.
És que veure...
Mira, parlant de bons... Mira, Maria Antònia, parlant de bons...
I això que no has posat una batxata, imagina't.
Mira, no et posaré una batxata, però us posaré... Mira, per acabar, això que sona així.
A veure... Cuéntame... vivido
de un tiempo que nos cambió.
Últim capítol de Cuéntame.
Sí.
El veureu o no vosaltres? L'heu seguit, la sèrie, o no?
No, ja no.
Diu que no. Cap capítol, eh?
Cap capítol.
Cap capítol.
Jo algun sí.
Però es va fer tan llarga que al final era com un culebron d'aquests. Sabeu la sèrie aquesta de Neighbors d'Austràlia que durant...
Els veïns, sí. Sí.
Doncs igual. I al final, quan ja van arribar al final del franquisme, ja la vaig deixar, perquè era massa, tu.
Mira, i just avui a Harke, no?, la notícia sí. que ens assabentàvem amb aquest final de Cuéntame.
Sí, que s'ha mort l'Eduardo Ladrón de Guevara, un dels co-creadors de Cuéntame, Cómo Pasó, hores abans del final de la sèrie, que també és una notícia...
És un misteri.
És tràgic.
És quasi com un misteri, no? És que
amb coses és una mica metafòric.
Molt curiosa, sí, exacte.
Els dos arriben al
Quantes
final.
Quantes temporades portaven de Cuéntame?
120.
No, 21 o 22, potser.
No 21 o 22.
Imagina't.
I, perdona, li estudies que sí, que algunes sí que n'havies.
Però cal dir que a nivell de factura estava molt bé i també de veritat és lloable la feina de documentació que s'ha fet per aquesta sèrie. Sí. Que a vegades els equips de documentació d'algunes sèries com que queden una mica en l'anonimat i en l'oblit, i en aquest cas és molt, molt destacable.
Mira, 23 temporades, eh? Que...
L'escenografia, perquè, escolteu, trobar segons quins objectes...
No són fàcils.
A 20 anys, ostres, hi ha molta feina, molta.
Oh, tant.
I tant.
Ai, nois, doncs mira, ho deixem aquí. Com... Cuéntame, que també arriba avui al seu final. Nosaltres deixem per avui aquí aquesta taula de diàleg. Moltes gràcies a l'Aleix Cabrera. També amb molts petons.
Molts petons, Aleix.
Recupera't ben aviat.
Molt d'escalf, Aleix.
Maco, i tu,
sí, home, no, que es cuidi, que begui, que prengui molt gingebre.
Molta aigua, també.
Deixi,
Aleix Cabrera, gràcies. I també agraïm moltíssim a Aleix, que vagi bé. Guillem Figuerola i Maria Antònia Batlle.
Sí.
Dimecres que ve hi som, eh? Aquí farem programa,
però
eh?
Que és festa.
No, nosaltres no, nosaltres estem, eh?
Ai, què és això de fer festa?
Sabia. Veus? Ara veurem. Guillem, tu?
Jo crec que no tindré problema amb
Guillem, no falla, eh? Bueno, Maria Antònia, si tu has de passar bé, nosaltres ja saps que... Si tu t'ho has de passar bé, fes el que vulguis. Però vindràs o no? Ho sabrem dimecres que ve. Va, us deixem amb Nasi Miranda, que vagi bé. Si has conocido la felicidad...
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.